Ens trobaràs al carrer Emili Graït 29. Més informació al telèfon 972-22-3906 i a fincasaura.com/blog.
Finca Saura, la força de l'equip.
FEM Girona, 92.7 FM. Escolta. Notícies en xarxa.
Són les 10. Bon dia, us parla José Lorenzo. En clau sanitària, 300.000 quilòmetres en un any són els que s'han estalviat els pacients del servei d'hemodiàlisi de l'Hospital Comarcal de la Garrotxa. Des que el centre sanitari va posar en marxa aquest servei, cadascun dels 33 pacients que ja tenen s'hi han fet 156 sessions. Ràdio La Vall, coneguem en detall aquesta notícia. I Doia Sansa.
Bon dia. Fa un any que l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa va posar en marxa el servei d'hemodiàlisi. D'aquesta manera, el centre hospitalari garrotxí estalviava als pacients del servei haver-se de desplaçar 3 cops per setmana a Girona o a Figueres. Així doncs, els usuaris del servei d'hemodiàlisi s'han estalviat fer l'equivalent a 7 voltes i mitja al món, és a dir, 300.000 quilòmetres en un any. En aquest temps s'han realitzat 2.999 sessions a un total de 33 pacients, dels quals 6 han estat esporàdics del servei. L'hemodiàlisi es va poder posar en marxa a la Garrotxa gràcies a un conveni entre el centre hospitalari i la Clínica Girona. Amb aquest conveni, professionals especialitzats es desplacen 3 dies a la setmana a Olot en horari de 8 del matí a 8 del vespre.
Anem ara fins a Ponent. En Cultura, el primer Art Festival de Torrefarrera, una iniciativa d'art mural urbà que posa 1.450 metres quadrats de murs i parets a disposició de 12 artistes i col·lectius perquè hi plasmin les seves creacions, ja és una realitat. En un FM Ràdio ens ho expliquen des d'allí, Laura Purroi.
Bon dia. Amb aquest certamen, l'Ajuntament pretén dinamitzar i regenerar els espais del municipi, potenciant l'art urbà com a mitjà d'integració social. Tanmateix, ha apostat per propostes trencadores i arriscades, assumint que, tal com explica l'alcalde Jordi Latorre, algunes poden provocar una certa polèmica.
Com deia aquell, no? En agradar a tothom no ho fan ni el pernil ibèric. I, per tant, doncs, pretendre que els 12 murals agradin als 5.000 habitants de Torrefarrera és una ambició que des de l'Ajuntament no tenim. I, a més, estem acostumats a que se'ns critiquin les coses, cosa que és molt sana, i, per tant, doncs, acceptem que no els 12 murals agradin a tots els habitants i amb tota esportivitat. I el bo que té això és que l'any que ve es poden tornar a pintar, o d'aquí 2 anys.
Els participants s'han seleccionat d'entre una trentena de propostes que es van presentar procedents de Catalunya, Espanya i també un representant de Colòmbia.
D'altra banda, també us expliquem que Lladó serà la capital del formatge el proper dia 17 de setembre, des que l'organització de la fira s'apostà pel concurs de formatges que per tercer any farà que vingui en aquest municipi de l'Alt Empordà els millors artesans formatgers. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bon dia.
Bon dia. La fira, que arriba a la seva 22a edició aquest any, tindrà 28 parades de formatge i 18 d'altres productes alimentaris artesans de proximitat. Aquest any la fira comptarà amb l'Associació de Llet de les Cabres Catalanes, una fira que aposta pels millors formatges, tal i com explica el coordinador de la mostra, Jan Millastre.
Un del Lactium d'Or, el millor formatge, un de vaca, de Reixagó. L'any passat va treure el primer premi de vaca de la Fira del Formatge Lladó. Ens ho van, diguem, confirmar el Lactium de Vic, que era el millor formatge.
El nom de Lladó, la fira es promociona per vendre els tiquets de degustació per 8 euros que inclouen un plat commemoratiu, el tas de 4 formatges i un got de vi de la vinyeta o cervesa Rufa de l'Empordà.
I per acabar, afegirem que la policia espanyola ha detingut 11 persones dedicades al tràfic d'heroïna a Barcelona, principalment al barri El Raval, i ha intervingut 10,2 quilos d'aquesta droga procedent del Pakistan, a més d'altres substàncies estupefaents, com 1,4 quilos de substàncies de tall i 164 grams de MDMA. La investigació s'ha començat des del 2016, quan els agents van detectar l'arribada d'un ciutadà procedent del Pakistan. Ho deixem aquí, a aquesta hora.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
10 i 4 del matí, segona hora del No tanquem per vacances d'aquest divendres 8 de setembre del 2017. Seguim pendents, evidentment, de l'actualitat, molt mirant a Mèxic, on aquesta matinada, hora espanyola, Ha hagut un terratrèmol de 8,4 a l'escala de Richter i ha deixat de moment, a hores d'ara, que se sàpiga, dos víctimes mortals. Veurem exactament en què deriva tot plegat i també, evidentment, amb les informacions que puguin arribar des de Barbuda, des d'aquesta illa de l'arxipiàlag del Mar del Carib, on el huracà Irma ha arrasat directament tot el que hi havia, el 90% d'aquest arxipèlag directament destruït, i veurem exactament quantes víctimes mortals, insistim, en un fenomen meteorològic que s'escapa de qualsevol tipus de previsió, prevenció i també actuació. És a dir, aquí agafa't fort i que sigui el que Déu vulgui. Tot això, evidentment, pendents també de la sessió que avui hi ha al Parlament de Catalunya, amb un ple extraordinari, amb interpel·lacions i també mocions de tot el que ha donat de si les dues últimes dues jornades. Recordem, amb aprovacions de llei de referèndum i llei de transitorietat. Tot els serveis informatius, evidentment, ens ho explicaran d'aquí una estoneta. Ja veig que treu el cap per la finestra la Sílvia Castelló. A veure si ho torna a fer. Sílvia, que estàs per aquí? Ai, mira, ja... ui, em tira un petó i tot. Doncs va, avui m'he posat pantalons morats, granates, perquè estigui contenta, a l'última secció. Abans, però, d'obrir la caixa de costura per última vegada aquest estiu, ens pugem a la màquina del temps. Lito Ribas, apreta el play i anem cap al 2016.
Des de Ràdio Palamós, la màquina del temps, de Carles Ribas.
L'any 2016 sonava aquesta cançó. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. El bo de Justin Timberlake va juntar el 2016 uns quants col·leguites, famosets tots, els va posar en una festa, van gravar un vídeo, van fer uns quants cantorreos i pim-pam. La fórmula de l'èxit i un tema enganxós i bailongo. Dance, 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 can't stop the feeling. L'any 2016 a Catalunya vam començar amb canvi de president. Artur Mas no va poder, o no el van deixar, continuar al capdavant del procés, pressionat per la CUP. I en una decisió que va sorprendre tothom, va proposar l'aleshores alcalde de Girona. Carles Puigdemont es convertiria en el 130è president de la Generalitat. Mentrestant, a Espanya ningú podia formar govern i, per tant, es van convocar unes noves eleccions generals. El PP torna a guanyar, tot i els nombrosos casos de corrupció. Els de Rajoy, però, necessitaran pactar amb altres partits i que el PSOE no votin contra la seva investidura. I aquestes es fan l'arakiri i, pel bé d'Espanya, prohibeixen als seus diputats votar contra Rajoy. Els dissidents del PSC se'ls estira l'orella. Però Susana Díaz es quedaria amb un pam de nas un any després. I és que Pedro Sánchez guanyaria les primàries socialistes el 2017 per quedar-se tal com estaven. Que maca la política espanyola. Barack Obama realitza una històrica visita a Cuba l'any 2016. Es visualitza després de molts anys de bloqueig una apertura de les relacions entre els dos països. La sorprenent i inesperada però victòria de Donald Trump en les eleccions de novembre desfaria moltes de les polítiques de l'expresident demòcrata. El món es tornava a collonir. Turquia viu diversos atemptats l'any 2016, així com un sospitós cop d'estat frustrat que acaba donant a Erdogan més poder i mana ampla per retallar llibertats en el país otomà. I Estat Islàmic crea el pànic i el terror en diverses accions terroristes a Europa l'any 2016. Brussel·les és víctima de dos atemptats al mes de març a l'aeroport i a l'estació de metro de Malbec. Aquell estiu, un camió embesteix una multitud de persones a la ciutat francesa de Niça. I Berlín també patiria el terror d'Estat Islàmic aquell any, amb un atemptat en un mercat nadalenc. El 2016 és també l'any de dos plebiscits o referèndums que ens deixen a tots parats pel triomf del no. No als acords de pau de Colòmbia. I també el de que el Regne Unit romangui a la Unió Europea. El Brexit. El 2016, la jove cantant i actriu Ariana Grande va posar orelles de gateta i va girar pel món mostrant les seves indiscutibles actituds interpretatives. One Last Time. La pel·lícula sobre la investigació periodística de casos de pederàstia en l'església a Boston, Spotlight, s'endú l'Òscar el 2016. González Iñárritu repeteix Òscar com a millor director, en aquest cas per El Renacido. Leonardo DiCaprio per fi es fa amb l'estatueta actuant en aquesta pel·lícula. I Brie Larson guanya el de millor actriu per Room. Hoy quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. I els barcelonins Sidoní, després d'anys de carretera, gira i molt de rock and roll, es consolidaven l'any passat ja com un grup més massiu. Carreteres infinites és un tema que difícilment us traureu de sobre en uns dies. El 2016 va ser any de Jocs Olímpics celebrats a Rio de Janeiro. Destacat va ser el paper de la nedadora Mireia Belmonte, aconseguint una medalla d'or i una de bronze. L'Eurocopa se la va endur sorprenentment Portugal, que va derrotar l'anfitriona França. La imatge de la final va ser la d'un lesionat Cristiano Ronaldo plorant mentre una papallona o un insecte aterrava al seu ull. La Champions, de nou blanca. El Madrid va tornar a guanyar l'Atlético, no m'estranya que li diguin el Pupes, als penals. La Lliga i la Copa van ser pel Barça de Luis Enrique. I l'any 2016 ens van deixar Johan Cruyff, els músics David Bowie, Prince, Leonard Cohen i George Michael, la política Muriel Casals, el boxejador Muhammad Ali, l'actor Bud Spencer, el comandante Fidel Castro i l'actriu Carrie Fisher.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i FEM Girona. La caixa de costura, amb Sílvia Castelló.
La Sílvia Castelló, que com deia, treia el cap per la finestreta de l'estudi, a més llança'm un petonet i, escolta, ha estat obrir la porta i veure que, no sé si per telepatia o simplement per sincronia o ja no sé exactament per què, però jo vaig morat de cintura en avall i blanc de cintura en amunt. I ella va blanca de cintura en avall i morada de cintura en amunt. Vaja, que som com una espècie de yin, sí, i yang, però sí, molt ben conjuntats.
Sí, al final ens complementem.
Bueno, mira, d'això ha servit estar 6 setmanes junts. Sí. El no tanquem per vacances. Sí. Al final he entès l'univers lila.
L'univers lila, el meu món lila. Suposo que tens interès, perquè encara no t'he explicat què m'he posat avui per sorprendre-ho.
Ah, no, no. Mira, he de dir que el que m'ha cridat molt l'atenció...
Has estat
el
bolso?
És el bolso. És un bolso de neoprè.
Sí.
És a dir, això em puc llançar... No l'aigua, perquè, evidentment, la cremallera...
Clar,
no
i
permetria...
a més, clar, no ha estat hermèticament tancat.
Exacte, però ostres, la textura del neoprè és xulí.
Sí, a més aquest me l'han regalat i m'agrada que em facin regals i que siguin de coses així estranys i tal. Us he de dir que hi ha poca gent que em regali coses fetes per ells.
Ja.
Jo no sé si serà per la pressió
si
de...
Si jo hagués de fer, que... no seria capaç, perquè tinc molt poca traça per fer coses amb les mans. Molt poca.
Ja. I
sí,
suposo
no sé
que...
Ni, et diria que no sé ni tallar-me les ungles.
Tinc un gran problema, i és de que sempre que veig algú que porta alguna peça de roba realitzada per ell, de marca pròpia o d'això, sempre vaig a mirar no com ha quedat la peça, sinó els acabats de dins. O sigui, dono la volta al coll, i a més, sóc una mica mala persona, i vaig a buscar just el punt del coll aquell, que
el
sé
fallo,
que és molt complicat.
Vas
a
buscar el fallo.
Sí. Sí, sí, sí.
No, home, és a dir, jo crec que això és la és de formació professional, tenint en compte que, recordeu, la Sílvia Castelló és directora dels Centres de Formació Costura de Girona, que, a més, està a punt d'iniciar, d'obrir la porta, bé, la porta ja té oberta, però sí, obrir la porta formalment. Dimarts comenceu els cursos, tots els cursos.
Tots els cursos, no, la majoria. He de dir que ara avui també que hagi vingut aquí ha estat allò una mica correcuita, perquè ara sí que se'ns acaba l'estiu, és una mica més tranquil. Però, clar, estem en plenes matrícules, inscripcions. Recordeu que tenim les dues escoles, la d'Espai de Costura a Pericot, que hi ha cursos que pot ser des d'un costura de supervivència.
Que deixa'm dir, ahir vaig... Mira, la casualitat va voler que ahir ens trobéssim amb la Sílvia. Baixava del tenis, on aquests dies estan fent el campionat de Catalunya absolut masculí i femení. Us recomano que traieu el cap a les instal·lacions de la zona de Valleneda, on aquests dies, insisteixo, els millors tenistes de Catalunya, que no estan en circuits mundials, competeixen. I de baixada, ostres, em trobo la Sílvia a la porta i ja li vaig dir, aquell local a mi em va cridar l'atenció un dia que anava cap a Montilivi. Us recomano molt anar-hi, perquè és un espai multifuncional,
sí,
evidentment
sí.
Amb el lila, i a mi m'agrada molt això dels cartutxets de colors de fil.
Sí.
Ah, jo és que amb això jugava de petita,
sí.
Casa l'àvia.
Jo me'n recordo d'un dels objectius de la meva vida. Allò, quan era petita, somiaven tenir un moble de fils. Us he de dir que tenim un moble de fils, evidentment. Espai de costura, costura professional, però que en tinc una casa. Tinc un moble de fils, de Gutermann, per mi sola a casa.
I quants fils tens?
Quants fils hi ha, no? Cada, tots, o sigui, el
però
moble...
Quants, per exemple, quants colors hi ha?
Ah, ostres, No me'n recordo ara.
Pregunta de trivial, eh? Aquesta és dolenta.
No, clar, aquesta és dolenta, perquè hi ha mobles en diferents mides i tal. Però sí que té 6 rengleres i cada renglera deuen haver-hi 50 colors.
És que hi vaig al·lucinar, perquè hi havia taronja, taronja fort, taronja lluent, taronja fluixet, taronja fluorescent... Clar, és que són, és com una pala de colors d'una casa de pintura.
Nosaltres, tot i així, t'he de dir que espai de costura, la nostra merceria, és pel material que els mateixos alumnes necessitem. O sigui, tu t'estàs fent una peça de roba, una faldilla, has fet el patró, t'has de fer la faldilla, i després, si et falta material, doncs sempre tenim la merceria. O sigui que no està obert al públic a fora, però sí que és, tenim tot el material necessari per poder fer-ho. I a tope també amb costura professional, que estem en el Parc Científic. Comencem dimarts ja la tercera promoció del diploma d'especialització per la Fundació Universitat de Girona. Clar, això és un curs de 2 anys, superintens, molt i molt professional. Treballem molt el patronatge i la confecció, el disseny també, però som especialistes en patronatge i confecció, que són les assignatures, o sigui, és la formació gran i oblidada d'aquest sector. I que ara es necessita moltíssim. Tenim una borsa de treball molt activa i constantment... Mira, ara acabo de rebre un WhatsApp. Necessito patronista, coneixes algú, Sílvia, sisplau? Falta molta gent amb ganes de treballar, entusiastes, i que, per tant, que això té futur i que d'allò hi seguim treballant amb tots els cursos, seguim treballant amb la, per presentar el nostre grau universitari en moda, a Girona i
més coses que vindran.
I més coses que vindran. I, Déu-n'hi-do, estem divertits.
Has dit gent entusiasta i amb ganes de treballar.
Sí.
Això no només en l'àmbit de la costura. És a dir, podíem portar-ho a qualsevol àmbit.
Sí.
Fa falta gent entusiasta i amb ganes de treballar perquè això tiri davant. I quan dic això, em refereixo a tot, que siguem un motor que realment fem coses
productives. T'he de dir que quan fem les visites que ens venen a veure alumnes i tal, tant sigui espai de costura com a qualsevol... com a, en el Parc Científic, o sigui, a nivell professional, o sigui, necessitem, o sigui, sempre els diem que volem alumnes que els hi agradi i que tinguin ganes d'aprendre i de treballar. Si no... Vull dir, és més... Llavors, és que a vegades ens ve gent, és que no he cosit mai. Bueno, no pateixes, és que no he fet mai res. I...
S'aprèn.
Sí, s'aprèn, i tant. Amb ganes de fer-ho i amb entusiasme es fa. I a vegades, bueno, vull dir que mai m'he trobat a ningú que no hagin pogut ensenyar-li. Al final, més de 3.800 alumnes han passat en aquests 10 anys i mai m'he trobat a ningú que hagi estat incapaç de cosir a màquina. Per tant, la gent que creu, tanta gent en el món que li han dit no serveixes per les manualitats, ni per cosir, ni ets creatiu, això, senzillament, amb ganes, es troba la creativitat i es troben les vies per saber fer-ho.
Mari Lorente, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ets entusiasta, suposo, i tens ganes de treballar, suposo, també.
Sí. Ho certifico.
Ja. Bé, jo també primer haig de dir que, Sílvia, jo sé que t'he regalat un parell de coses, eh?
Ah, senyora, molt bé. És a dir, ella t'ha regalat 2 coses. Fetes per tu?
Sí.
Sí, sí.
I he de dir, Mari Lorente, he de dir que ho he dit expressament, eh?
Ja m'ho imagina.
Perquè ets de les poques que vas passar la prova.
Sí.
I exactament, què li vas regalar, Mari?
Una samarreta de la filla de Girona.
Sí.
I una sabeta que és un nino, que és un disseny de la meva filla gran, que és un nino en 3D. I a més està personalitzat per la Sílvia. Perquè és temes de costura i tema lila.
Perquè avui quan la Sílvia m'ha dit escolta, hem de trucar a la Mari, has de conèixer la Mari i hem de parlar amb ella encara que sigui 6 minutets. I dic, vale, dic, passa'm el telèfon i digue'm exactament com l'hem de presentar. I no vull dir-ho malament, creadora de Patx Creu?
Sí.
I què és això?
Creadora de Patx Creu. Patx Creu és un projecte que va néixer a costura per mares. Jo em vaig apuntar quan vaig tenir la segona filla i estava farta de que les nenes portessin les samarretes igual que tothom. I vaig començar a fer-li aplicacions amb dibuixos, tot cosit, i el boca a boca va fer que tot creixés i que volguessin els dissenys. Hi ha diferents càpsules, diguem-ne, hi ha una d'aniversaris, que hi ha el número de l'aniversari tot personalitzat del nen, com si fos el número com si fos una cabatera, i tot d'objectes al voltant, cotxes i tot això. Hi ha la col·lecció de Girona, que hi ha la fulla i el cor de Girona, per fer país. Hi ha la de Sabeta, que és el disseny de la meva filla gran, i tot carí aquí a Girona.
Perquè ens hem tornat potser massa monòtons i poc originals, potser, a l'hora de vestir. Sí. És a dir, havíem arribat un moment en què les grans firmes ens imposaven això que comentaves tu, no? Que gairebé semblessin bessons pel carrer.
Sí, i tant. Anaves al col·le i tots anaven amb la mateixa samarreta, amb el mateix dibuix i amb tot el que anava de moda en aquella temporada. I jo estava cansada.
He de dir, Mari, que a mi em fa molta il·lusió com em trobo allò una nena pel carrer o estan al col·le dels meus fills amb una samarreta de Patx Creu.
I l'identifiques, eh?
Ai, que guai! Sí! M'encanta.
Perquè exactament com està fet? Com fas les teves creacions?
És tot una mica la imaginació. A partir d'un dibuix, o és allò que me demanen. O a vegades també tinc una sèrie que es diu Dibuixes tu, coso jo, que a partir del dibuix d'un nen, jo el plasmo cosit amb una samarreta.
Un segon, dibuixes tu, tu coso jo, eh?
Sí.
I
és a partir de retalls de roba, doncs jo faig el dibuix i el coso a la samarreta.
Ostres, que guai. Llavors són samarretes normals i corrents, sí, i tu, exacte, perquè ens entenguem, fas el muntatge amb teles, etcètera, etcètera.
Sí, com si fos un collage. L'aplicació és com si fos un collage.
I d'on tela. I d'on treus el material?
Tots són botigues de patchwork. Normalment són teles de patchwork, les que faig servir. Són teles de cotó, 100%, amb motius estampats molt macos i que cridin l'atenció.
Uh-huh. Es pot consultar o es pot visitar en algun lloc?
Tinc un blog i a les xarxes socials. És a patxcreu.com.
Patxcreu.com. Quant temps fa que t'hi vas posar? Ens deies que tot venia una miqueta de veure que els teus fills doncs vestien com tothom i això, i intentar aportar una miqueta de creativitat al seu vestuari. Però quant temps fa que vas començar a fer-ho?
Ara pensava, quan estava preparant-lo de l'entrevista, pues la meva petita en tenia 6 mesos o 6 i ara ja n'ha fet 7.
Va venir en un curs de costura per mares, sí. O sigui, poden venir amb la criatura i venir a cosir.
Ah, que guai!
Aprofitant la baixa de maternitat. I realment, Mari, és que sempre m'ha sorprès, perquè vas venir 2 mesos. Sí. Va venir poquíssim.
Però tu, Mari, no havies fet mai res fins que vas arribar allà.
Punt de creu, sí. Punt de creu, molt.
Vale.
Però costura, el que era costura, no. I vaig passar per davant de si em va passar com a tu. Em va sorprendre l'espai i vaig dir, jo haig d'entrar aquí. Vaig conèixer la Sílvia i de seguida me'n van brancar.
Puc dir que mola molt. Mola és un concepte molt col·loquial, però mola molt. Estic veient una selecció de samarretes. Entenc que aquestes dels números és això que deies tu dels aniversaris,
sí,
oi?
Sí. Sí.
Ostres, però sembla com una carretera i fins i tot li poses pas de vianants. I núvols, i globus... Ostres, estan molt xules, eh?
I es personalitza com vulgui la criatura.
És a dir, que mira, per exemple, tinc la del 5, que és de color verd. Llavors hi ha una caseta, hi ha un coet, uns núvols, una ambulància, una bicicleta... Sí. Nosaltres podem triar què volem posar al voltant del número, eh?
I a més poses un cartellet amb el nom.
Tot.
Ostres, és xulíssim. Quant temps tardes, més o menys, en fer aquestes samarretes, aquestes peces?
Això en un parell de dies, 3, ja està feta.
Ostres, però això et requereix...
A més...
Evidentment, conèixer molt bé on pots anar a buscar el material.
Sí.
Però bueno, una certa...
Ja, a casa tenim un petit taller i ja hi ha una miqueta d'estoc.
Ets com la Sílvia, eh? Que té un armari, un armari de fils, però és igual.
Me falta la caixa de fils.
No, a més, la Mari és molt activa a nivell de xarxes i penso que també és una mica... parlar d'aquest nou format de dissenyadors o de creadors, que potser no cal que tinguin un local físic, sinó que a nivell de xarxes hi ha moltes plataformes que, amb les quals també poden promocionar-se els dissenyadors. I al final, Mari, has portat samarretes de Patx Creu arreu del món.
Arreu del món, sí.
Ah, sí?
Les primeres et van anar a Brasil.
Imagina.
Ja vaig començar enviant les primeres a Brasil.
I on més?
A França, als Estats Units, ara he enviat una... de gent catalana, que m'han demanat des d'allà.
Sí, sí, però això només fa falta que per la Quinta Avenida vagi una amb la samarreta i li pregunti, escolta, això d'on has comprat que m'agrada, ja està. La que n'hi hagi un que tingui curiositat,
sí.
S'ha acabat, eh?
Doncs... Bueno, pues mira, farem el taller més gran.
Ja està bé, home. Recorda'ns el nom de la pàgina on t'hem de buscar perquè la gent pugui veure aquestes creacions que fas amb el Patx Creu.
Sí. Patx Creu, que ve de patchwork i punt de creu,
.com. .com, patxcreu.com. Us recomano que, com a mínim, hi entreu i veieu les samarretes, insisteixo, la Sílvia m'ensenya les dels aniversaris, les dels anys, que són força maques, sobretot per la canalla, alegres pels colors i originals pel disseny. Mari Llorente, moltíssimes gràcies. Enhorabona per la feina, per la creativitat, per l'empenta, per l'emprenedoria, per la innovació, per simplement seguir endavant i voler-ho fer amb el teu propi camí. De debò, gràcies per acompanyar-nos i tant de bo, mira, tant de bo pugui posar-me una samarreta un dia de teva.
Moltíssimes gràcies.
Amb micros, eh? Jo portaré micròfons i auriculars i coses d'aquestes.
Perfecte, ja te la... Bueno, o la Fulla de Girona, per fer...
Jo tinc la de la Fulla de Girona, que és la que em vau regalar pel meu aniversari, i he de dir que just al moment de regalar-me-la, li vaig donar la volta i ho vaig mirar dins. I totes em van posar a cridar, va ser horrorós, però clar, no vaig poder evitar-ho.
Mari Llorente, moltíssimes gràcies, eh?
Moltes gràcies.
Fins la propera.
Gràcies, bonica.
Sílvia, el mateix, agrair-te, sincerament, que ens hagis acompanyat. Ah, sí, mira, fem, bueno, fem una cosa, és que ens queda...
10 segons.
Un minutet. I la Sílvia em vol explicar la seva faldilla avui, que insisteixo, sense haver-ho parlat, tot i que ens vam trobar ahir per casualitat pel carrer, hem vingut conjuntats de cintura amunt i de cintura avall canviant els colors. Això no sé si ho feien els arlequins. És com, bueno, com si fóssim arlequinats.
Sí.
Doncs més o menys això.
Sí.
Són les 10:26. De fet, de seguida farem una petita pausa i li demano a la Sílvia que es quedi 3 minutets perquè ens expliqui exactament què és el que porta avui i com s'ho ha fet, perquè hem de connectar també amb Ràdio Palamós i concretament amb el Carles Ribas, que no sé quina indumentària portarà, però suposo que deu ser força moderna perquè ha anat a una LAN party, que és una concentració de gent que juga doncs, a tecnologies, amb temes maquinetes i coses així, si no vaig errat, si no em falla el coneixement. I de seguint de fer moltes més coses. Estem al No Tanquem per Vacances, recordeu, a Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala, i també Fem Girona. Us hem acompanyat des del 31 de juliol i fins avui, que a les 12 baixem la persiana i posem el punt i final a aquesta aventura. Enciso cada vegada que dic això, no és que es toca els ulls, al final se li quedaran tot vermells. Això, que no desconnecteu, que encara ens queda una horeta i mitja i us puc assegurar que serà tan distreta o més, si és que es pot, que la que us hem ofert fins ara. No pengeu.
No tanquem per vacances.
Fem Girona, 92.7 FM, la teva ràdio.
Grans marques, preus outlet, més de 50 botigues, restaurants, supermercat, espai infantil, aparcament gratuït. Si t'agrada gaudir comprant, vine a conèixer Gran Jonquera Outlet & Shopping, un centre comercial dissenyat a la teva mida. Gran Jonquera Outlet & Shopping. Estem a la sortida 2 de l'AP7, obert 365 dies l'any.
Torna a la cuina del Simitomba a Tossa de Mar.
El mes de setembre és el mes del Simitomba, un dels plats més tradicionals de la cuina dels pescadors de Tossa.
Elaborat amb peix de la Mediterrània, patates i el toc final d'un bon alli oli, 16 restaurants de la vila et proposen venir a tastar-lo en un dels indrets més seductors de la Costa Brava.
De l'1 al 30 de setembre, escapa't a Tossa i tasta el Simitomba. Més informació a infotossa.com.
Top Girona, la revista amb més prestigi de les comarques gironines.
Qualitat, varietat i exclusivitat.
Vols rebre Top Girona cada trimestre còmodament a casa teva? Truca'ns al 972 20 87 23 i la tindràs sense sortir de casa.
Top Girona, ens avalen 16 anys. Més informació al 972 20 87 23, a xarxes socials i a topgirona.com.
Blanes, on comença la Costa Brava. Vila mediterrània i marinera amb platges sense fi. Inspiració d'artistes, vila romàntica i florida. Descobreix el Jardí Botànic Marimurtra i el Pinya de Rosa.
Blanes, amb més de 1.000 anys d'història. Ciutat turística, esportiva, comercial i de serveis.
Ciutat de gastronomia, de focs i festes, on viure el concurs internacional de focs d'artifici.
Blanes, benvinguts a la Costa Brava.
Més informació a visitblanes.net i Blanes Turisme a Facebook i Instagram.
Gitaxi, l'operador de servei de taxi a l'àrea urbana de Girona, Salt i Sarrià de Ter.
La nova empresa recull l'experiència del col·lectiu de 70 taxistes que posen a la teva disposició la seva professionalitat.
Per tenir un servei de qualitat, confia en Gitaxi. 24 hores al dia, 365 dies a l'any, al teu servei.
Necessites un taxi? Contacta'ns al 972 22 23 23 o a info@gitaxi.cat. King of the road.
FEM Girona, 92.7 FM. Escolta.
La caixa de costura, amb Sílvia Castelló.
Vinga, va, que tenim el Litus Ribas preparat ja, de seguida el saludem. Abans, però, ens havia quedat una cosa pendent amb la Sílvia, que era saber exactament què és el que porta... Ara anava a dir una cosa que hagués sonat fatal. Com,
no
com s'ha fet la faldilla? No, és que anava a dir què és el que porta la cintura avall, però és que no, és que hagués... No, és que l'expressió era superlletja i me n'he donat a mesura que l'anava dient. Perdona'm.
Molt lletja. No l'hem sentida. No, que clar, jo hi vaig veure el temps i em van dir, no, vaig veure que deien que plouria.
Sí
o no? Oi que han dit que plouria? Clar, doncs jo he dit...
Ai, no fotis que és impermeable.
Sabeu què passa? Que he agafat el paraigües. Sí o no?
Sí, però el portes, el portes de faldilla.
El porto posat.
Que bèstia. En Siso flipa, eh?
El porto posat, sí, senyors.
En Siso flipa.
Aquesta té una història molt xula. Va.
Ostres, és boníssim. És veritat. És a dir, és el paraigües fet faldilla. Ostres, i cosit amb texà. Mola molt. És a dir, perquè ens entenguem, és la tela del paraigües que li han tret les vares i directament ha fet un cosit amb un tros de texà i s'ha fet la faldilla amb la tela del paraigües.
Sí,
té el blisat i tot. És a dir, de fet, té la tireta que tu utilitzes per quan tanques el paraigües, doncs portar-lo cordat.
Sí.
Mola molt.
Sí. Us he de dir que aviso a tots els meus alumnes de costura que no es deixin mai res a l'escola, perquè això era un paraigües de no sé qui que es va deixar fa molts anys. Llavors, l'anava a tirar a la deixalleria i vaig dir, espera't un moment, que aquí no és tot, ho reciclem, sostenibilitat davant de tot.
Ostres,
vaig treure l'esquelet
i...
He de dir que si algú reconeix el paraigües, ja no es torna.
Ja no és paraigües.
Ja
ara
no
ja no pots utilitzar-ho com paraigües.
Ja no es torna. És una mica complexa, perquè aquest paraigües té dos problemes. Un, que quan camines fa soroll de paraigües, està
ja, clar.
És una
tela així més de plàstic, més sintètica.
Sí. Recordo que la primera vegada que me vaig fer anava a una reunió bastant important i tal, no? I saps allò, què portes? I jo, un paraigües?
Diuen sisos si ha de fer calor.
No, però el quan segon problema això? Que té, que he dit que n'hi ha un, el segon és que el paraigua s'obre. Vale? O sigui, quan fa una mica de vent... Plup,
clar. Amiga, vale.
Llavors...
O sigui, fa de Marilyn.
Sí, llavors s'ha d'anar una mica de compte.
No. Exacte, com quan hagi de paraigua.
Sí, no me'l poso per anar a Figueres, a reunions, ni coses d'aquestes.
Perquè allà és molt probable que el vent bufi.
Sí, i llavors és... però...
Em sembla un final de temporada, un final de secció brillant. T'ho dic de debò. És a dir, el Siso encara està... Mira, la Cristina també troba el cap.
Espera, Cris, per aigües.
Sílvia, que t'agraeixo moltíssim que ens hagis acompanyat, de debò t'ho dic, i ens hagis sorprès, ens hagis obert la ment en el que refereix a la moda. Tant de bo puguem tornar a coincidir en una altra ocasió.
I
si no, segur que ens veurem per la ciutat de Girona i quan tu em vegis em diràs Carles així no, i quan jo et vegi diré que guai. Sí, és el que hi ha.
No, segur, hem de respectar l'estil propi.
Mira, farem una
cosa.
Anem al Litus Ribas un segon. Litus, molt bon dia.
Molt bon dia.
Et posaries un paraigües tu com a pantaló, com a falda? És a dir, en aquest programa pràcticament ho has fet tot, des de despullar-te fins a...
Moltes gràcies per dir això en públic.
Perdona, hi ha fotografies, penjades a les xarxes socials.
És que és curiós que quan heu comentat això del paraigües, no tinc la fotografia, però jo fa 3 Sant Fermins, a Pamplona, vaig comprar un gorro paraigües.
Ah, molt bé.
Que és molt útil a l'estiu perquè et fa ombra, si fa calor, i si plou, doncs t'aixopluga de la pluja.
Ho veus?
I també et permet lligar, o si més no, trencar el gel, perquè la gent et veu doncs una mica estrany.
Sí.
I fins i tot feia servir el paraigües paraigües com si fos una antena de ràdio i després els hi cantava una cançó.
És a dir, que, és a dir que el Litus...
Estàs pitjor que jo!
Sí, és a dir, el Litus es va comprar el gorro paraigües per això. I les utilitats de aixoplugar-se i això els hi va trobar després. És a dir, se'l va comprar i va dir, aviam, què em puc comprar per lligar això? I llavors després es va resultar que era un gorro paraigües. Molt bé. Molt bé. Litus, espera't un segon, no marxis. Sílvia, moltes gràcies, eh?
Gràcies per tot.
Si tens algun model, en Litus pot fer de maniquí perfectament, s'atreveix amb tot.
Ja hi pensaré i ja us dic, tindré alguna idea, segur.
Va, moltes gràcies per tot, de debò, i que vagi tot molt bé aquest curs.
Gràcies per vosaltres, ha estat un gust.
La Sílvia Castelló, recordem, directora dels Centres de Formació Costura de Girona. Avui amb ella hem tancat aquesta caixa de costura que ens ha servit per ser més creatius, innovar, descobrir noves maneres de vestir-nos. Anem cap a Litus, que ja sabem que es va comprar un gorro paraigües. Veurem exactament què més ens pot descobrir avui. Diuen que en aquesta vida has de plantar un arbre, has de tenir un fill i has d'escriure un llibre. Jo de petit vaig llegir En zoo d'en Pitus. Estic a punt de fer una variació que es digui En zoo d'en Litus. Litus Ribas, què?
Escolta, que abans m'has...
La cuca japonesa.
Home, doncs avui hi ha manga, o sigui que...
La nariz, doncs seria... la nariz de morir.
Escolta, abans comentaves que si aniria vestit modern, doncs vaig amb una samarreta de Star Wars, de fet, amb un d'aquests soldats de l'imperi d'en Darth Vader, que...
Sí, modern.
A la Mercè Mainé li agradaria molt, i va molt d'acord amb la temàtica d'on estic. Avui comentaves que estic a la Palamós Land Party i que deies, és una cosa així de videojocs. No, és una fira tecnològica, on, evidentment, doncs, s'aposta per tot el que està relacionat amb les noves tecnologies, també amb els videojocs, però també amb el manga. I ja que parlava de Star Wars, de fet, demà hi ha una recollida benèfica de joguines pel col·lectiu Star Props, que està especialitzat en aquest món. Jo soy tu padre, eh? Jo soy tu padre.
Ha sortit aquí una miqueta entre el personatge de la pel·lícula i Núñez, eh?
I una mica Nuñito, sí.
Exacte.
T'explico una mica què és el que hi ha aquí?
Veies Força Barça, tu, oi?
Sí. El soci no se'l pot enganyar.
Exacte. Va, explica'ns.
Va, estem a la nau dels 50 metres de Palamós, amb en Pep Martorell, que és president del col·lectiu Palamós Tecnofan, que és l'entitat que organitza aquest party, que ja arriba a la tercera edició. Pep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns, per la gent que no estem molt avasats a les noves tecnologies, jo que sóc del segle XX, bé, tu també ets del segle XX, però ets molt més modern que jo, què és una LAN party?
Bé, és una festa de la tecnologia... Però no, que ningú es pensi que és una cosa especialitzada en aparatos i en coses, no. És una festa de tecnologia de la que nosaltres fem servir cada dia, tots, la gent gran, els nens. O sigui, aquí trobaran jocs, trobaran xerrades, conferències, tallers, però sí que hi ha coses especialitzades, però també trobaràs coses que, bueno, que en el dia a dia fas servir per jugar o per comunicar-te, i aquí trobaran un munt d'experiències. És molt difícil d'explicar en una sola paraula què és una LAN party. Si vols la part més tècnica, te diria que la LAN party és la zona on estan els xavals connectats amb ordinadors, quatre dies consecutius, jugant i passant-s'ho bé i compartint experiències.
Aquesta gent dorm aquí o què?
Dormen aquí, sota les taules, en sacs, a la nit, si passes un espectacle.
Ara mateix estan jugant, veig que amb gent de tot el món, eh? Estan connectats arreu.
Sí, clar, aquestes partides que estan jugant aquesta gent, no, algunes estan aquí en LAN, però altres són, vés a saber, a Xina, a Nova York, estan jugant gent de tot el món.
Què més tenim a la LAN party? Perquè una de les, també, de les zones curioses són això, les màquines d'arcade, que de fet vosaltres des de Tecnofan heu fet aquest exercici de recuperar-les.
Sí, bueno, de caza tesors hem fet, perquè hi ha màquines d'aquestes que estaven en llocs realment tètrics, eh? Sí, bueno, tenim tota una zona que ocupa tres quarts de la nau, que és gratuïta, totalment gratuïta, on la gent pot venir, jugar, participar en campionats i tornejos. A més, tenim gent de la universitat que han fet treball de recerca superinteressants que us mostraran supercontents. tenim tota una zona de Nintendo, consoles superdivertida, amb, amb campionats de Just Dance i de Mario Kart i de coses d'aquestes, i tenim la nostra zona, que és la zona retro, on fem una mostra de totes les màquines que hem pogut recuperar fent d'Indiana Jones por ahí, saltant com les cabres per magatzems, vale? Que eren màquines totalment destrossades i que hem tornat a la vida, perquè la nostra intenció és en un futur crear un museu del videojoc.
Aquí, amics del No Tanquem per Vacances, ja que aquest estiu hem parlat del Magic Park, que malaurament tanca...
Ahir vaig ser-hi, ahir vaig anar-hi.
Sí, sí, ja ho sé que hi vas anar, me vas enviar una foto, sí. Això em ve nostàlgic. Doncs aquestes màquines que nosaltres ens vam gastar la setmanada als anys 80 i potser a principis dels 90, a Palamós Tecnofan les han recuperat, i aquí a la Land Party n'hi ha. O sigui, pots jugar al Comecocos, pots jugar a l'Space Invaders, que es coneix també com els Marcianitos, però saps quin és l'avantatge, Carles? Que no s'ha de pagar un duro, perquè... Els sistemes operatius no són moderns, però és el xassis el que és retro, no, Pep?
Va ser una de les coses fantàstiques, no? De tenir que agafar el moneder de la mare i agafar 100 pessetes i anar tirant allà, perquè a més te duraven, si eres molt bo, 5 minuts, però no, aquí pots jugar totalment tota l'estona que vulguis fins que algú te demani de jugar. Bueno, és el somni de la infància, no? Jugar a aquestes màquines totalment gratis. A més, hi ha dos campionats, un de Pac-Man, perquè vulgui demostrar que l'època era molt bo, tot i que l'any passat va guanyar un nen, ens va guanyar tots els grans. Hi ha un campionat de Pac-Man i un de Galaxian perquè s'animi a intentar, hi ha un trofeig molt maco, per demostrar que és el millor.
Perquè quin és el target dels assistents a la LAN Party? Perquè un pot pensar que és de gent jove. De fet, aquí a la LAN Zone, aquests nanos, doncs, que són evidentment joves, estan aquí connectats i, com diem, dormen aquí per estar en xarxa. Però després, tota aquesta gent que valora les màquines retro, doncs ja tenim una edat, som del segle XX, diguem-ne.
Sí, sí, però realment, qui es pensi que ja és massa gran per venir a veure aquestes coses, o, bueno, massa joves mai s'és, no? Però hi ha gent que es pensa que és massa gran per aquestes històries, s'equivoca de ple. Inclús tenim un pintor que pinta quadros de Mario Kart, de jocs, de videojocs. Té una exposició de quadros fantàstica, en lloc de pintar paisatges, pinta coses de videojocs, i és un jubilat. O sigui, i aquest home què fa? Pues la gent està al·lucinant amb ell. O sigui, que la gent gran ve i recorda aquestes màquines, però s'ho passa bomba, perquè s'apunten a tot. O sigui, això no té edat.
Pintura amb 8 bits, nois? Aquí tenim l'Irune, que també és membre del Palamós Tecnofan i que té una especialitat dintre d'aquesta LAN Party. Explica'ns-la. Hola, bon dia.
Bon dia.
Quina és la teva àrea, diguem?
La meva àrea són dues. És la zona Nintendo i és la zona de l'Scratch. A la zona Nintendo tractem principalment tres consoles, que són la Nintendo Switch, que és la més actual de totes, la Wii U, que és la seva anterior, i en aquest cas l'Aula Manga ens ha cedit la Nintendo 64, o sigui que tenim tres generacions molt diferents de Nintendo, i també porto la zona de tallers i conferències. Cada matí faig un parell d'horetes de taller d'escratx, de programació infantil, pels nens i nenes petitons que vulguin aprendre.
Aquí hi ha conferències de tot tipus, no? Vull dir, vist que n'hi ha una de microelectrònica, també.
Sí. Ahir es va fer també la de taller arcade, a càrrec d'en Pep Martorell, i també demà es fa una sobre educació, que aquesta també és molt, molt interessant, que tracta la introducció de la tecnologia a les aules, i a més també comptem amb la de Vision, vull dir, toquem bastantes àrees al llarg d'aquesta LAN Party.
Què és això de l'escratx?
L'Scratch és un programa d'iniciació a la programació infantil que bàsicament el que intenta és potenciar el pensament computacional, que bàsicament és aprendre als nens que els nens aprenguin a fer servir la lògica, entendre per què fan les coses, entendre el sentit dels seus actes.
Aquí doncs hi ha una doble vessant, no? A part de la lúdica, hi ha una pedagògica. Doncs.
Completament, vull dir, és el fet d'ensenyar els nens a pensar una mica en el que estan fent, no? Que potser és el que més falla actualment, que els nens no saben per què fan les coses. En canvi, si des de ben petits els introduïm en aquest pensament lògic, el que aconseguim és que quan facin una cosa pensin per què l'estan fent i de cares a què. Pensar una miqueta més enllà d'aquell moment present.
He de dir que els adults moltes vegades tampoc sabem per què fem les coses. Jo estic fent connexions i tampoc a vegades, moltes vegades, no sé per què les faig. Vestit. Una pregunta. Me pregunten aquí els meus companys del programa No Tanquem per Vacances, què hi ha de manga?
Què hi ha de manga? Doncs mira, la zona de l'ExComic, que aquest any ha portat, gràcies a la Biblioteca de Palamós, tenen una gran selecció de primers números de manga, per si els nens petits es volen iniciar en aquest món. I a més, l'Aula Manga també porta, que compartim zona aquest any, també porta molt de merchandising, moltes figures, molt de pòsters, per tot aquell que els vulgui decorar una miqueta a l'habitació. I de manga crec que també hi ha el taller de dibuix manga, que també el porta a la manga, per si hi ha algú que vulgui aprendre una miqueta al món aquest, que és avui.
Que és avui, no?
Que és avui, per si algú vol aprendre doncs, les bases del dibuix manga, que és una miqueta més diferent a la resta, i crec que no em deixo res més.
Molt bé. Escolta, Pep, una pregunta. L'any passat vau tenir 4.000 persones aquí a la LAN Party. No sé quina previsió teniu per aquest any, però el que sí que està clar és que aquesta activitat s'ha consolidat ja com un referent de les LAN Parties d'arreu.
Sí, sí, bueno, una de les gràcies és que abans tenies que explicar tu que feies una LAN Party i ara la gent et pregunta quan la fas. O sigui, això vol dir que ja la gent ja es comença a conèixer, perquè ja a partir de primers de l'estiu ja tothom t'està preguntant quan la feu, quan la feu. Això vol dir que ja ens estem consolidant, tot i que és el tercer any. I a nivell públic, de moment, els dos primers dies, que normalment els considerem fluixos perquè són entre setmana, dia laborable, han tingut més assistència que en anys anteriors. Amb la qual la previsió és que avui i demà seran molt més potents que l'any passat.
Pep i Irune, moltes gràcies per haver-nos atès i que seguiu tinguent èxit en aquesta LAN Party, connectant-nos a tots, els del segle XX, els del segle XXI i els del segle XXII. Gràcies.
Merci.
Moltes gràcies.
Escolteu, jo faig la meva última connexió a punt de plorar. Bé, de fet, em tornaré a connectar després als Drats Bruts, però sí que vull recordar-vos que tots els que esteu per aquí a l'Empordà passeu per la LAN Party i la nau dels 50 metres, sobretot avui i demà, que hi ha aquesta recollida solidària de joguines, i a més tots els que sigueu fans d'en Darth Vader i de Luke Skywalker o d'en Han Solo, doncs que ho feu perquè organitza aquest col·lectiu Star Props especialitzat en el món de la saga Star Wars.
Tenia en compte que has estat en maquinetes que formen part de la història de l'oci d'unes quantes generacions. Et proposo un joc. Jo t'arrelejo una cançó o una sintonia, ho faré molt malament, ja t'ho dic ara, i perquè no tinc sentit del ritme, i sí, m'has d'identificar de què és.
Vinga.
Sí? Va.
No és l'Àlex Quitu, això, no? Estic perdut.
No?
Rasputin.
Bueno,
no,
què és això? Però... Mira, diu el Siso que aquesta música és una polca que després sí, van adaptar, o suposo van utilitzar, per un videojoc. Tu penses i el Drap Sus m'ho dius, vale?
Vale, molt bé, molt bé. Jo me sé les de l'Àlex Kidd i el... I us he de confessar que me sé totes les pedres, papers, tisora, encara ara, de l'Àlex Kidd 2.
Vale, escolta una cosa, si no encertes la sintonia, t'enviarem a la presó. Però no a la, no a la de Figueres ni res, no, no. T'enviarem a la torre de la presó de Llagostera, que és el racó que avui ens proposa la Cristina Cantal. Serà un càstig, bueno, turístic, mira, és una manera de castigar-te. Et sembla?
Mentre hi puguin anar vestit, mentre hi puguin anar vestit.
Sí, i tant, no pateixis, per això no pateixis. Marxem cap a Llagostera, descobrim encara el territori amb aquesta última entrega dels racons de la Cristina Cantal. Avui, com dèiem, la presó, la torre de la presó de Llagostera.
Racons. Passegem pels indrets més carismàtics de la província de Girona, amb Cristina Cantal.
Anem a la comarca del Gironès per endinsar-nos a Llagostera per observar la seva arquitectura i el seu paisatge. Llagostera compta amb la Torre de la Presó, actualment un mirador privilegiat del massís de les Gavarres. Ens en dona tots els detalls l'Alfons Martín Reig, d'Acti Escola.
La Torre de la Presó forma part d'un espai molt més gran, que al cap i a la fi és la Llagostera medieval, que està composta per dues muralles concèntriques, de les quals se'n conserven una bona part, molta part visible, una altra part està dintre les cases, però sabem exactament el seu recorregut, i a més se'n conserven quatre torres, i la Torre de la Presó és una d'aquestes quatre. Diguem que és tot una composició medieval, més o menys del segle XIV-XV, i la Torre de la Presó té certa importància, primera perquè històricament sempre ha sigut un lloc on, bueno, que la gent l'ha vista, que és una torre que havia tingut finalitats de presó durant uns anys, i està molt ben situada. En un principi era una torre defensiva, el que es diu tècnicament una bastorra, que era oberta des de la part de dintre de la muralla, perquè l'accés dels defensors fos més pràctic, i després, més o menys cap al segle XVII, mitjans del segle XVII, es va convertir en presó. La van acabar de tancar, fins ben entrat al segle XX, que als anys 70 encara la gent que tenia un mal veure el dissabte a la nit passava la nit de dissabte a diumenge tancat a la Torre de la Presó. A més, Llagostera és un poble de tradicions i llegendes, Hi ha unes quantes històries que s'expliquen sobre alguns lladregots que havien passat algunes nits a la presó i així. I des de més o menys deu fer uns 3 anys, la presó es va condicionar com a mirador, que és un espai molt alt, està situat a la part més alta de Llagostera, on hi ha l'església, i a dalt s'hi va fer un mirador. És un mirador on en dies de tramuntana pràcticament es poden veure totes les muntanyes del Gironès i alguna de fora, i des del Pirineus fins a Ardenya, passant per Gavarres i Montseny. Per tant, té una visibilitat molt bona perquè hi ha tota la plana de la selva que permet veure fins bastant lluny. La torre, la veritat, és que està molt ben conservada, igual que bona part del casc antic, perquè amb un fruit d'un pla de barris, doncs es va aprofitar per restaurar part de la muralla. L'Ajuntament va comprar cases que eren velles o expropiar-les per poder-les treure perquè així la muralla es veiés millor. I després es va arreglar tot el casc antic i també es va fer un centre d'interpretació històric que es diu Can Caciques, on es pot veure part d'un museu etnològic que parla sobre la relació dels llagostarencs amb la muntanya i la terra. Doncs també hi ha una altra torre que és visitable i un vídeo on explica una mica tota la història i els orígens de Llagostera.
Avui hem descobert la Torre de la Presó de Llagostera, un racó d'altura de la província de Girona.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
I en els 9 minuts que queden marxarem fins a la comarca de la Selva. Imagineu-vos, en només 10 minuts hem estat a Girona, al Baix Empordà, també a la comarca del Gironès, i ara anem cap a la Selva. Allà, concretament a Lloret de Mar, avui es tanca el Fòrum Europeu de Jardins Històrics. Una cosa que a mi em va cridar moltíssima atenció des del punt de vista de la nomenclatura, del nom, que identifica aquesta trobada d'experts d'arreu del món. Parlem d'aquesta hora del matí amb el senyor Albert Robert, que és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Senyor Robert, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Em tenen molt intrigat per saber exactament què vol dir això de jardins històrics.
Bé, el que estem fent ha sigut unes jornades, un parell de dies, on hem pogut congregar 40 persones que representen diferents jardins històrics d'Europa, i també empreses que es dediquen justament a una mica la cooperació turística entre itineraris culturals europeus. Des de Lloret estem liderant el projecte per intentar aconseguir el segell de ruta europea de jardins històrics, i el mes d'abril vàrem crear una... El mes d'abril del 2016, perdó, vam crear una xarxa per aconseguir socis per poder demanar aquest segell a nivell europeu. Això ens ajudaria a posicionar-nos culturalment i turísticament, lògicament, amb uns jardins que tenim aquí a Lloret, en aquest cas, que són els de Santa Clotilde.
Perquè anava a preguntar-li exactament quins requisits ha de complir un jardí perquè sigui considerat històric.
Bé, doncs, mira, justament jo fins ara no en tenia molt de coneixement perquè la meva professió és enginyer i, per tant, el tema de jardineria em quedava molt lluny. Però aquest parell de dies he estat escoltant a molts ponents. Tenim un dels millors paisatgistes d'Espanya amb jardins i ens va estar explicant que un jardí històric bàsicament són aquests jardins que s'han fet anys enrere i que s'han intentat o s'han mantingut amb aquella estructura paisatgística de l'època en el qual es van fer.
Perquè, clar, un jardí o una zona jardinada, més enllà que és un pulmó, especialment quan més gran és, doncs més fa aquesta funció verd dins d'una localitat, dins d'una ciutat. Home, si a més el dotes d'aquesta riquesa paisatgística, varietal, fins i tot des del punt de vista dels arbustos, les plantes, les flors, els arbres, doncs acaba convertint-se, més enllà del reclam turístic que pugui significar, en un petit ecosistema dins de la ciutat. No sé exactament quants espais d'aquests té Lloret, si només en té un sí, però en qualsevol cas com es potencia?
Sí, nosaltres tenim els jardins de Santa Clotilde, els si no vaig errat, és des de l'any 90 pocs que es va comprar en un propietari la finca, que eren uns jardins que estaven molt descuidats, i des d'aquell moment l'Ajuntament de Lloret ha treballat molt per potenciar-los, i de fet aquest any hem batut rècord de visites. Només en el mes d'agost hem rebut 16.000 visites, que són un 17% més que el mes d'agost de l'any passat. El 2016 el vam tancar amb 120.000 visites de gent que van a veure els jardins de Santa Clotilde. Els jardins justament no estan, no te'ls trobes passejant, els has d'anar a veure expressament, i això, poder explicar que ens han passat 120.000 persones a uns jardins que són magnífics, però que no són de trobar-te'ls fàcilment entre cometes, doncs per nosaltres és molt gratificant. I per això estem liderant una mica aquesta intencionalitat de recuperar un segell europeu de jardins històrics.
Fa uns dies parlàvem amb el responsable de l'àrea de turisme de Blanes, perquè també allà van impulsar o han impulsat una ruta turística dins del seu cementiri. Ara parlem amb vosaltres, que sou localitat veïna, que impulseu doncs, aquests jardins. Alternatives de turisme diferents a les que tenim concebudes normalment, no?
Clar, molt, molt. De fet, ja sabeu que a Lloret tenim moltíssims visitants a l'estiu, i la gran majoria doncs ve per aquesta oferta de sol i platja que tenim, però sí que és veritat que complementar el sol i platja, que és necessari, i la gent ve bàsicament per això, complementar-ho amb una oferta cultural potent, doncs a nosaltres ens gratifica i ens adona també un relat d'un Lloret que també existeix i que no surt mai a les televisions, i això ens costa transmetre que és maco, però vaja, no fa pas massa, ara van sortir per exemple, un programa de TV3 on va ser gravat íntegrament als jardins de Santa Clotilde.
Doncs amb aquesta proposta que us fem arribar des de Lloret de Mar, insistim, la primera de totes és que visiteu Lloret de Mar, la segona que si podeu traieu al cap als jardins de Santa Clotilde, i després, evidentment, doncs que també us interesseu per aquesta guia o, com a mínim, aquesta unió de jardins històrics que es vol impulsar des d'aquest fòrum europeu, que, insistim, aquests dos dies ha reunit alguns dels millors experts des de l'àrea paisatgística del món en aquesta localitat de la Selva. Albert Robert, ara sí, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Lloret de Mar, moltíssimes gràcies, enhorabona per la feina i fins la propera, a veure si ens trobem en aquest jardí, d'acord?
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Doncs amb la conversa amb l'Albert Robert arribem al final d'aquesta segona hora. Ja gairebé són les 11 del matí i obrim ja la plana més cultural amb totes les propostes que ens arriben des de l'Escala, Vilafant, Palamós i també les des de Girona, i amb aquesta última part del programa que farem amb el Draps Bruts. Tenint en compte que el Lito Ribas no ha encertat la sintonia que li tararejava, ho farem extensiu a la resta de l'equip del programa. Per cert, estic veient imatges ara de l'huracà Irma que passa per Cuba i Florida, i és, vaja, esfereïdor. Una pausa i tornem.
No vacances, amb Carles Valdellou.
FEM Girona, 92.7 FM, la teva ràdio.
Què hi ha? Ja som aquí, com cada any, i després de l'estiu torna a la teva ràdio El Girona Ara, el teu magazín de ràdio de Girona i comarques, a la sintonia, com sempre, dels 92.7 de la FM. Enguany, més actualitat, més protagonistes, tota l'opinió i reflexió, un toc d'humor, seran 5 hores de ràdio i entreteniment només per estar al teu costat. Tornem amb més força per fer-te encara més propera a la realitat gironina. I ja ho saps, cada dia, a partir d'ara, tens una cita. A FEM Girona amb El Girona Ara. Ah! I ens pot seguir per terra, mar i aire a femgirona.cat.
Vols lluir unes ungles de somni? A Vietnam Nail Saló d'Ungles t'ho posem fàcil.
Vine al nostre saló de bellesa especialitzat en ungles dins del centre comercial Carrer Furs Sant Ponç de Girona.
Ungles de gel, de porcellana, manicura, pedicura, esmalt permanent.
Vietnam Nails, el teu saló d'ungles, ara a Girona, dins del centre comercial Carrer Furs Sant Ponç, al costat de l'Hospital Josep Trueta de Girona. T'esperem!
La Jonquera, gran bufet libre a l'Avinguda Galícia número 2 i a Salt, al costat de l'Espai Gironès, gran bufet Sol. Cuina mediterrània i catalana amb show cooking, dos espais on la gastronomia i el servei es fonen per oferir-nos una vetllada inoblidable. Gran bufet Sol, a Salt, al costat de l'Espai Gironès, i gran bufet libre a la Jonquera, a l'Avinguda Galícia número 2. Vine a degustar més de 200 plats diferents. Més informació a gransolbufet.com i a granbufetlibre.com.
Saps fer un ambientador casolà? Aprofites el marro del cafè? Saps deixar com nou un moble de fusta?
Entra al blog de Finques Saura i trobaràs consells per al teu habitatge, manteniment de la llar, estalvi, trucs sorprenents...
Finques Saura, molt més que una empresa de gestió immobiliària amb més de 25 anys d'experiència.
Ens trobaràs al carrer Emili Graït 29. Més informació al telèfon 972 22 3906 i a finquesaura.com/blog.
Finques Saura, la força de l'equip.